Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 7 minuts i mig llargs de les 12, clar, del migdia. Com anem? Com estem? Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. I, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a la sintonia de la cadena pirinaica de Ràdio Valira. Un dia que, és maco. Un dia maco, fa un dia maco.
De primavera, com aquell que diu, no?
Doncs sí, fa un dia... Ara mateix doncs, estava fent el cigarret abans de començar el programa i la veritat és que hi ha un solet força agradable. Bé, avui és dia 2, dijous 2 d'octubre. Ens queden 90 dies per acabar l'any i fem, com sempre, en directe, el programa ja número 2839, que déu-n'hi-do, val?
Doncs sí.
Sí. Bueno, aviam, tenim aquí diverses coses. La primera, doncs, lamentar la mort de Jane Goodall, la defensora dels ximpancers, sí. I una primatòloga i, doncs, una dona que realment doncs, ha entregat la seva vida a conèixer doncs, els simpàtics, perquè mira que són simpàtics, els ximpancers.
¿Es usted el responsable del rapto de este animal?
El contrato de compra, señora.
¿Qué demonios están haciendo? Pero den a mis gorilas la debida protección.
¿Sus gorilas?
¿Una asesina? ¿Lo he matado yo? Esto no acabará hasta que detengamos a esos asesinos.
La película, ¿no?
Sí, aquesta pel·lícula, Gorilas en la niebla.
Ja.
Amb la Sigourney Weaver,
pel·lícula
molt maca.
Pel·lícula molt bonica, sí, certament. 91 anys, ens ha deixat la Jane Goodall, aquesta edat, aquesta dona, com deia, que va entregar doncs, pràcticament la seva vida a estudiar els ximpancers. Després també tenim que el senyor Illa va anar a veure el papa.
Sí.
Diu, hola papa, què tal? I...
A veure si veniu,
sí.
Que es farà el 150è aniversari d'Antoni Gaudí l'any que ve a Catalunya.
Sí, i no el volen fer sant, no? Canonitzar, sí. El Gaudí aquest.
És beat ara, crec.
Ara és beat?
Crec que sí.
Ah, bueno, doncs es veu que el va convidar, perquè a més també hi ha el mil·lenari de Montserrat.
Home,
bueno, hi ha tota una sèrie de coses.
Que van a l'abat ahir també. Van a l'abat de Montserrat.
Clar. Bé, després també el Barça que va perdre amb el PSG per un gol a 2 i que realment doncs, va ser un partit molt maco, sincerament, molt maco.
Ah, sí?
Vaig disfrutar-lo molt. Molt. Sí.
Jo soc tots iguals.
Ja.
Clar, és que no hi entenc.
Ja. Bueno, però, escolta, aviam, cada vegada hi entens més i cada vegada...
No.
Estàs més a la guai del tema. Bé, la veritat és que el Paris Saint-Germain és un equiparro, com la Copa d'un Pino, va fotre una segona part impressionant.
I això que no hi havia
dos
dels millors, no?
Sí, bueno, no estava el Doué, que és un gran jugador, després tampoc hi era...
El pilota d'or.
El pilota d'or del Dembélé, i tampoc hi era un que té un nom raríssim, i ja no em facis dir que... perquè no me'n recordo. Té un nom realment raro, però que és un jugador excel·lent, no? I bé, el Barça, doncs bé, la primera part, sobretot la primera mitja hora i tal, però després la cosa es va anar diluint, i fins i tot em preguntava, cony, el Lamine Yamal on és aquesta segona part? I el Pedri Pobre...
Bueno, perquè el primer ho va donar tot. La primera ho va donar tot, probablement.
Van acabar fosos. La veritat és que van acabar fosos. Tampoc passa res, perquè de moment tot això acaba de començar, no? Més coses, mirin que, per exemple, Robbie Williams, el cantant, té el síndrome de Tourette.
Sí,
el cantant doncs, ha desvetllat en un podcast que està doncs, vivint en secret aquest síndrome de Tourette. Diu que té doncs, moments que guarden el seu interior, pensaments, els que té pensaments també raros I bueno, en fi, doncs, sincerament, és una cosa una mica estranya que no es troba a si mateix.
No, no, i té aquests tics, no? Que sí. No es poden controlar.
No.
Té una
no.
mica de... Fa una mica de cosa, doncs, tornar als escenaris, per dir-ho d'alguna manera, que esperem que pugui fer-ho, no?
Doncs sí. També comentar, doncs, que Celine Dion, aquesta artista, doncs, l'artista diu aquí, exhibe la resiliència en la campanya de Navidad de Charlotte Tilbury.
Sí.
I, bueno, la Celine Dion també tenia una malaltia.
Sí.
Sí. Bueno. Més coses.
Sí, mira, l'Orozco va anar...
L'Antonio Orozco. Sí.
Ahir va anar a la revolta amb el Broncano.
Ah, molt bé.
Sí, i sempre té la mania, no?, de preguntar... ¿Cuánto tienes en el banco, no?
Sí, ¿cuánto
tienes? I ell ho va dir.
Ah, ho va dir.
No va dir una xifra exacta, però no està gens malament, eh? Ja m'agradaria plorar amb els seus ulls.
Home, no, va, ha fet calés, el d'Antonio.
Clar, a veure, la diferència... clar, entre 1 i 3 milions.
Doncs està
d'euros.
Molt bé.
Està,
molt
està bé. Bé.
Està molt bé, però ja et dic, ha fet diners, eh? És un artista molt seguit i fa molts concerts i això es paga. Bé, avui la frase del dia és de George Bernard Shaw. Sí. La dius?
Sí.
Vinga.
L'estadística és una ciència que demostra que si el meu veí té 2 cotxes i jo cap, tots 2 en tenim un.
M'ha agradat aquesta frase.
Allò de a mitja, no? La mitjana. De...
Sí, però jo, clar, vaig pensar, dic, hòstia, això segurament és per... si el veí té un Porsche, doncs jo tinc un Porsche.
Sí, home, mig. Sí, tens una roda, tu.
Diu fota't. Fota't.
Tens una roda.
Sí. Bé, pel que fa al santoral d'avui, avui és los Santos Ángeles Custodios.
Que serien els àngels de la guarda, dolça companyia, no em desempareu ni de nit ni de dia, que tota soleta em perdria.
Sí.
Tothom té un àngel de la guarda.
Això diuen.
Al costat dels 3 arcàngels, venerats, com ja dèiem, el 29 de setembre, la Bíblia presenta una multitud d'àngels amb la doble missió de contemplar la face de Déu i d'assegurar als homes la proximitat de Déu amb una presència fraternal. La memòria d'avui dels àngels de la guarda té el seu principi en una celebració del segle XV a València. I és la festa del cos de policia? Oh, coix.
Mira.
Hi ha més sants, però.
Sí, hi ha, per exemple, Sant Eleuterio, hi ha també Sant Saturio, hi ha també Sant Ursicino i també Sant Teòfilo de Constantinople.
I avui és la Verge Blanca de l'Acadèmia de Lleida.
Molt bé. Felicitem també a Maribel Verdú, que fa 55 anyets.
Molt bé.
Aquesta bona artista.
Sí.
També a una fotògrafa extraordinària, que és la Amy Leibovitz, que és una molt bona fotògrafa. També la en fa 76. Romina Power, en fa 74. I l'Sting... El meu adorat Sting, que en fa també 74.
Molt bé.
I acabarem amb Carlos Martínez de Irujo, que és el duque de Alba, que en fa 77.
Molt bé, doncs, felicitats.
Felicitats a tots, a totes, i que passeu, com sempre diem, un bon dia. Pel que fa al sol, avui ha sortit a les 7:53, se n'anirà a les 7 de la tarda, 35 minuts, Tenim avui 11 hores 42 minuts de llum, el punt més alt a la 1:46, la temperatura. Al matí, fresqueta.
Sí, fresqueta.
7 graus, sí. I ara, al migdia, que deia poc abans de començar el programa, doncs, home, hi ha un solet fantàstic i que doncs, fa que aquesta temperatura pugi o s'esperi una màxima de 24 graus. La lluna la tenim amb lluna creixent, ja cada cop més il·luminada, amb un 70%. I el refrany és aquest.
A Meteo.de ens suggereixen aquest. Per l'octubre del foc, ni gaire lluny ni gaire prop.
Això. Mm? Per cert, avui he tingut una experiència que, bueno, ja l'havia...
Religiosa?
No, no religiosa, no. Val. Migratòria.
Migratòria.
I anat allà a migració.
A migració.
A migració.
Immigració.
Sí. I he anat allà... Ah. Quanta gent, Candela, quanta
gent. És que avui s'ha obert la quota.
Avui s'ha obert la
quota. I clar, però això hi has anat, no?
Bueno, he pensat, saps què passa? Després de tot el caos i tot el merder del futbol, dic, vaig cap allà, que no sigui cas que em trobi sense papers i em vinguin i em demanin els papers. I me n'he anat cap allà amb tota la paperassa, hola, Charlie, i doncs res. Molt ben atès.
Ah, veus?
Això sí, molt ben atès.
Tenia cita prèvia?
Tenia cita prèvia.
Clar, és que sempre s'hi ha d'anar amb cita prèvia.
Fins i tot m'han avançat una miqueta a la...
Perquè ets tu, no?, el de la ràdio.
Doncs mira, perquè he dit, escolti, mira, jo treballo a la ràdio,
sí,
i a les 12 faig un programa en directe, si pogués... I sí, m'han avançat una miqueta.
Va.
Sí,
un detall. És un detall.
És un detall, però dic, m'han atès molt bé. Ara, moltíssima avui, moltíssima gent.
Ja,
eh?
Ja.
Sí. Bueno, tota una experiència, i no pas religiosa. Bé, anem a repassar una miqueta els titulars dels diaris. Vinga, sintonia de titulars.
Sintonia... Ai, que ets pesat.
Sintonia de notícies. Això mateix. Els titulars d'avui.
Clar, si anem amb els titulars, que són digital, clar, també trobem el tema del futbol, però clar, hi ha altres temes avançats, com
ara...
Ah,
sí? Com ara?
No, del futbol. L'altaveu que ens diu que l'andorranització de la justícia s'ha malentès. El president del Consell Superior esclata pel recurs que ha durat la designació d'una segona component pel Tribunal de Corts, adverteix que la jurisdicció es pot col·lapsar i insinua que hi ha magistrats que actuen per interès particular. També un xou, vull dir. A tot arreu hi ha merders, per dir-ho d'alguna manera. Al final de les rebaixes i els carburants provoquen un fort salt del cost de la vida al setembre. La dada avançada de l'IPC se situa al 2,8%. 6 dècimes més... La de finals d'agost.
Sí.
Un portal immobiliari xifra l'increment dels lloguers en 8,14% respecte al primer trimestre. És de pisos.de, preu mitjà, allò que dèiem, preu mitjà per llogar en pis, 3.168,26 €, en comparació als 2.929,75 € del primer trimestre. A veure, el 95% dels alumnes més grans del Maria Moliner es queden a casa en senyal de suport a Gaza. I Andorra Endavant proposa exempció total de la CAS pels autònoms fins als 25 anys. I això que dèiem, no?, que la Federació Andorrana de Futbol declara la guerra a govern per l'afer de les quotes.
Sí, senyora. El diari d'Andorra ens parla d'aquest brot de gastroenteritis, de barriguita suelta, al Col·legi Gené, que afecta, doncs, una vuitantena d'alumnes.
Però sembla que no és alimentari, eh?
Es veu que no.
És allò de contacte directe.
Sí, sí, ja ho deia ahir el ministre portaveu, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que tot feia indicar que no seria una cosa, diguem-ne, d'haver menjat alguna cosa que no estava en condicions, no?
Sí.
Bueno, esperem que, evidentment, doncs, tots es recuperin, es posin bons i estiguin de seguida cap a col·legi una altra vegada o cap a les classes, vaja. També hi ha hagut un follon amb el futbol impressionant, i hi ha hagut també una multa de 15.000 euros a Nogués i Manso, a més d'estar inhabilitats per un problema que va passar al túnel quan entraven després de jugar al partit a l'Andorra, el Futbol Club Andorra, que van tenir els seus més i menys certa mala educació, mals modus, insults... I la veritat
15.000 euros.
Sí. La veritat és aquestes coses que, bueno, sent doncs, dirigents i gent doncs, que, vaja, és grandeta, doncs no hauria de fer-ho. No? En fi, bueno, per cert, el Gerard Piqué ha quedat exempt de tota aquesta història. No? També hi era, però no, ni se l'ha multat ni se l'ha, en principi, inhabilitat. No? I després, clar, el titular més destacat del diari d'Andorra és caos al futbol. La Federació Andorrana de Futbol atura tota l'activitat esportiva i clausura les instal·lacions. La justificació acusa l'executiu de canviar els requisits pels permisos a extracomunitaris. El Futbol Club Andorra, conseqüència d'això, doncs, de moment es queda sense l'estadi i, per tant, queda en l'aire doncs, què
on
passarà
jugarem, no?
En el
dissabte.
Partit de dissabte contra el Leganés. I doncs, el prejudici de tot això, també uns 2.000 infants doncs, es quedaran sense competir durant el cap de setmana. Aviam si es posa fil a l'agulla el més aviat possible i es pot arreglar el tema perquè avui ja és dijous. I això doncs, hauria de quedar, si més no, solucionat de cara a dissabte, ja que juga el Futbol Club Andorra i, home, crec que és una pena, i a més, amb lo bé que està l'equip i tal, doncs ara no pugui jugar. Bueno, després també tenim el tema de la flotilla. Tothom parla de la flotilla.
Home, sí, perquè una noia que és andorrana
està
un d'aquests vaixells interceptats.
Doncs sí, perquè han abordat un vaixell amb l'activista aquesta andorrana. Bueno, què més? Espanya que admet que hi ha falsos fronterers i mala praxi de les empreses. Els metges que postulen per apujar sous i tarifes per poder captar professionals, perquè, clar, si no pagues bé, doncs els metges doncs, no venen i, a més, una de les també motius és precisament la vivenda, no? Perquè han de viure i, clar, si et foten els preus dels lloguers que et foten, doncs ja m'explicaràs tu, se te'n va pràcticament el 70 o el 80 o el vés
del
a saber
sou.
Del sou. I també hi ha un acord salarial i l'LA-118 consultarà els afiliats i associació de bombers que es manté en el no inicial. Això és el més destacat del diari d'Andorra.
Anem amb el digital a Andorra. L'increment, el que dèiem, del preu de la roba i el transport fa créixer l'IPC al 2,8%. També el futur de les marques centrarà la jornada empresa d'Andorra Telecom. El campus de l'experiència de Creant Fundació comença el curs amb dues línies formatives i totes les notícies que de moment tenen en portada doncs, són d'ahir, no? Com per exemple també es va dir a la roda de premsa posterior a alguns allà ministres que el govern no es planteja acollir palestins a Andorra.
Bé, pel que fa al Bon Dia, doncs també titular i fotografia inclosa de la problemàtica futbolística. El futbol es planta, aturen l'activitat, tanquen instal·lacions i deixen el partit del Futbol Club Andorra doncs, a l'aire. En l'aire. Una vuitantena d'alumnes del gener afectats d'un brot de gastroenteritis. La CAS que tanca el primer semestre amb un dèficit sanitari de 17,2 milions. També el senyor Saràbia, que és el president, no?, de l'associació del tema del càncer,
doncs
diu, urgeix que es doni llum verda a la llei del oblit. La capital, en aquest cas Andorra la Vella, que habilitarà 18 pisos per la gent gran a Roureda de Sansa. I això seria doncs, els titulars més destacats del Bon Dia avui.
Molt bé, doncs 4 minuts i seran 2:15. Anem-hi a posar una mica de música, com és habitual.
Una platja diminuta, però era tot el nostre afany. Plens de sorra blanca ens hi estimàvem, fins que el dia es feia clar. Quan el sol ja despuntava...
Estem escoltant el grup Obeses. Els Obeses són osonencs, són de Tona i ja fa 15 anys que roden pel món musical. Pop rock, aquesta banda catalana com us dèiem, formada el 2010.
Sí.
Els Obeses van publicar el seu primer àlbum anomenat Obesisme, il·lustrat el 2011. I després arribaria Zel, Monstres i Princeses, Fills de les Estrelles i Ai al Cor. Un cop
més amant. Està format per Arnau Tordera i Prat, Jaume Coll Mariner, Maiol Montaner i Arnau Bordó. Uh-huh. Aquests són els components d'aquest grup Obeses, que avui és protagonista de la nostra cançó i que, doncs, també diem allò de els número 1 de la música catalana, perquè aquesta gent, doncs, també a les llistes, doncs, han tingut més d'un número 1 amb les seves cançons. Pam tomàquet, pam tomàquet. Vull un pam tomàquet, nena, vull un pam tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso amb mil. Vull sentir el cruixit, m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Pam tomàquet, pam tomàquet. Si el tomàquet ben estès, un raig d'oli virginal, providencial i un bon embotit de la cuixava del pit i no hi ha però que valgui el porc de seda. Vull un pan tomàquet, nena, vull un pan tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso a mil. Vull sentir el cosit, m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Nena, porta les baguets i amaga bé el ketchup que tinc que no val res. Si pretens ser feliç, apartant d'aquell xurís i aquests els de mortadela que no valen ni una pela. Se sec fort de la petita des que eres ben petita i cada dia nit i dia una agonia que ho diria. Quina fita no sentir res de budita. Nena, saps que sóc un ciberita. Pam tomàquet, pam tomàquet, pam tomàquet, pam tomàquet. Quina emoció, des que sento l'olor, la més gran degustació. És molt millor i qui vol foie gras o bé trufes i caviar. Tu no deixes que t'enganyin, el plaer no sempre és car. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil. Si tu me'l fas, em poso a mil. Vull sentir el cosit, m'estressa. Vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Nena, guaita aquests ocells, qui de ser sapa de molles, on no vull estar per ells. Si en el fons el que pretens és veure tothom content, llença el pot de tomatada, que a mi el quim no m'agrada. Ja estic fart de repetir-te des que eres ben petita. Cada dia, nit i dia, una agonia que ho diria. Quina fita no sentir-me turudita. Nena, saps que sóc un ciberita.
Pan tomàquet, eh?
Pan tomàquet.
Ben nostrat, el pan tomàquet.
Ben bo, ben bo. I amb pernil o amb el que sigui. No. Ben bo, ben bo. Això, a mi... Una truiteta amb pan tomàquet.
Ah, bo, també, sí, sí.
Sí, 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 sí. Per cert, com avui a la tarda la Candela, com ja és habitual, parlarà allò que en diuen llarg i estès, no? Largo y tendido, de psicologia, amb la Laura de Llarès. Mm. Doncs, cosa que fem habitualment a la tarda i ho farem ara, res, simplement donar una mica les audiències que van haver-hi ahir a la televisió, en aquest cas El Hormiguero, tenia Vicente Vallés. Vicente Vallés, que és el presentador de les notícies d'Antena 3 del vespre, i que ahir doncs, era el protagonista doncs, a L'Hormiguero. Doncs escolta, déu-n'hi-do, 1.831.000 espectadors, tenint en compte ja que ell, amb qüestions d'audiència, és l'informatiu més seguit, juntament amb el del migdia, de la Sandra Volpe, o sigui que té tirada, té tiró en aquest tio. Com deies bé abans, la revuelta tenia l'Antoni Orozco i va fer 1.360.000 espectadors. El tercer programa més vist va ser Supervivientes All Star, Última Hora, que va fer 862.000 espectadors. I, evidentment, ahir hi havia aquest partit que enfrontava el Barça amb el Paris Saint-Germain, doncs, escolta, també un seguiment important, tot i que partit, evidentment, de pagament, 855.000 espectadors. Hi ha després First Dates amb 842.000, i el vuitè programa més vist va ser Los Archivos Secretos del Nodo, que està molt bé, i que també, doncs, déu-n'hi-do, 733.000 espectadors.
I avui, per exemple, destaquem que tindrem l'Andreu a partir de les 11, després de la Revuelta, a la primera, amb Futuro Imperfecto, que tenim la sèrie que hi surt l'Andorran Astrid Gené, La Encrucijada.
I tant.
Quan acabi l'Hormiguero, aquí posen a 3:15, però igual és 1:15, vull dir que tampoc no passa res.
O la una de la matinada, és igual, sí.
I a la sexta doncs, faran Objetivo, la Casa Blanca, amb el Gerard Butler, l'Aaron Eckhart, el Finley Jacobsen, Morgan Freeman...
És una pel·lícula d'acció, però acció total. Vull dir, si t'agrada l'acció, des de veus una pel·lícula d'on, sincerament, no pararàs de sorprendre't, perquè està bé, sempre i quan t'agradi aquest cinema, que, clar, diuen els entesos, els que en saben molt, 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 totes aquestes pel·lícules són de passo que t'emboli, basura, brossa. Però, bueno, sempre hi ha gent, doncs, a mi m'agrada molt el cinema d'acció.
Doncs mira, escolta.
Sí, i tant. Faltaria més.
Doncs apa, a 2:15 anem a posar-hi publicitat.
Home.
Que prou falta fa.
I tant.
I tornem.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
El teu estalvi comença a Andorra 2000 Carrefour. Com el 23% de descompte en el pack de 3 sucs de taronja, pressa, copinya, granini de 20 centilitres, ara només 99 cèntims. I el 25% de descompte en els snacks de xocolata, diferents varietats, M&M's, Mars, Snickers, Twix o Bounty, ara només 75 cèntims la unitat. I només avui dijous, tota la carnisseria al 10% de descompte. Gaudeix de la millor carn del mercat al millor preu. Andorra 2000 Carrefour estalvia tots els dies.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Villarroya a l'aparell.
Doncs vinga, som-hi, saludem a José Miguel Villarroya.
Al Villarroya.
Hola, José Miguel.
Hola, com estem?
Bé, estem molt entretinguts aquí al Principat d'Andorra, amb moltes coses, però amb el futbol també, eh?
Amb el futbol també, tenim un xou de futbol aquí.
No sé si te n'has assabentat.
Està l'Andorra, bien?
No és aquest el tema, és que aquí tenim també la Lliga Andorrana.
Bueno,
la primera divisió de la
Lliga. Ja ganó la Supercopa l'Atlètic, no?
Ah, no ho sé, això.
No ho sé.
El que passa és que no ha començat encara.
Ah, normal, que ha passat.
Doncs que no hi ha jugadors.
Ah.
Clar.
No hi ha jugadors, diguem-ne, amb els papers...
Amb els papers en regla.
Amb els papers en regla hi ha un merder tremendo. Com a conseqüència d'això, doncs la Federació Andorrana de Futbol doncs, ha decidit aturar l'activitat, tancar les instal·lacions, i clar, una d'aquestes instal·lacions és el camp que tenim molt a prop d'aquí, d'on nosaltres estem treballant, de Ràdio Valira, aquí en camp, està el camp de la Federació Andorrana de Futbol, on juga a l'Andorra, que està jugant a segona divisió. Vale, han cerrado el campo y claro, a l'Andorra, doncs, dissabte
té partit aquí.
Amb el Leganés, doncs en principi no pot jugar, no té el camp tancat, i aleshores doncs clar, això ha creat un problema tremendo i ja verem com acaba.
Veo que en tots els sitios cuecen habas.
Sí, i en Andorra calderades.
Calderades, bueno.
Ja te lo digo ahora, porque, bueno, escucha, de verdad, que quan no és un all, és una ceba.
Bueno,
és...
Pero a ver qué culpa tiene la Andorra. Es que yo creo que son cosas absurdas. Tú puedes suspender la Liga Andorrana, pero si la Andorra juega ahí, sí. Y está jugando en la Liga Española,
sí, bueno,
pues, claro. Pues déjale jugar.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es la manera que tiene la federación
de pressionar
perquè doncs, pugui també començar la primera divisió, que donguin doncs, els permisos corresponents als jugadors que doncs, no tenen aquests permisos, etc, perquè és una olla de cols tot això.
Sí. Déu-n'hi-do. Bueno, a veure com s'acabarà, però vull dir...
Bueno, pero me parece que el Interés Caldas juega Conference hoy, ¿no?
Bueno, no, desde luego, si juega Conference el Interés Caldas, aquí no.
Porque me parece que pasó, si no me recuerdo mal, cayó eliminado, si en la último, en el último playoff.
Sí,
cayó en el playoff. Que parecía que se podía meter, pero al final perdió, sí, el playoff. Yeah. En el último.
Bueno, escolta una cosa.
Está en la cuerda floja el niño que está entrenando en Madrid.
No.
No, ho dic per la manotazo del dissabte.
No.
Hombre, inesperat, de tota manera, el del dissabte.
Hombre, inesperado, porque yo creo que se jugó peor que con Ancelotti.
Sí, sí.
Bastante peor que con Ancelotti.
Sí, sí.
Y jugadores clave. Yo creo que él se equivoca metiendo a Bellingham porque no estaba. Y eso provocó un cambio de sistema que se liaron los jugadores, pero luego jugadores claves que estuvieron fatal.
Que están mal.
Y luego salieron, a ver, como si fuera la Liga, está jugando un derbi como mínimo. A ver, y que luego dices, que el Atlético de Madrid tampoco es el Bayern Múnich, ¿no?
No.
A ver, es que dices, a ver, es que te pones por delante sin jugar a nada.
Ya. Yeah.
Y luego no eres capaz del último minuto de la primera parte. Claro, yo el otro día, es que yo antes de este partido escuchaba a algunos compañeros, por aquí como ya sabes que subimos a la gente a los altares y luego lo llevamos, no, que Heusen, no, el nuevo Beckenbauer. Digo, hombre, para llegar a Beckenbauer hay que comer todavía muchos yogures.
Pues sí.
Y hombre, pues claro, sí, es que sí, las sí, comparativas sí. Dices, hombre, vamos a ver, estás hablando de un jugador que fue... y este chico tiene 20 años, igual llega a serlo, yo no lo sé.
Ya, pero es muy joven.
Pero claro, no vaya a decir ya es Beckenbauer.
Sí,
claro,
sí.
Y solo parecía Torpedo Müller, pues cada vez que llega, claro, es que dices, hombre, y luego Carreras también, ya no, tiene que ir a la selección.
Sí,
tiene
sí,
que,
sí,
coño, y para Julio Giano Simeone parecía Canilla.
Sí.
Entonces dices, hombre, dices, cuando es un jugadito normalito y corriente, que no juega ni en la selección argentina, dices, hombre, es que horroroso.
Yeah.
Y Valverde, porque hay un problema.
¿Qué le pasa a Valverde? Explícame.
A ver, Valverde no está bien.
No.
Esta temporada no está bien.
Perdona, ¿podría ser algo de tipus personal?
Dicen que tiene un problema.
Yo
esto ayer en la tertulia que hace Ciro López,
Sí. Hay
gente que dijo que tiene problemas personales, no lo sé.
Ah.
Yo ahí no entro. Si tienes problemas personales, pues espero que se lo solucione rápido y que no sea nada grave. Pero no lo sé, no te puedo afirmar porque esto se lo dijeron compañeros, tampoco dijeron qué tema era.
Claro.
Pero no está bien.
No.
No está bien.
Que va.
Y después, a ver, yo antes de empezar la temporada, por lo que yo había visto a Xavi Alonso en el Leverkusen y tal como juega, yo dije, hay dos jugadores que el sistema de Xavi Alonso no les favorece, y hablo deportivamente hablando, que son Valverde y Vinicius. Porque son jugadores que sus cualidades es al espacio, a correr. Y Xavi Alonso sitúa al equipo muy arriba, con pocos espacios, porque los equipos contrarios, a ver, normalmente, a no ser que juegues, claro, con el PSG, el Liverpool, o no sé qué, que estos, claro, habrá ratos que te presionarán, la mayor parte de los equipos se te meten atrás. Entonces, los espacios son muy reducidos. Y estos dos jugadores, pues, o se adaptan o van a tener problemas. Estoy hablando deportivamente hablando, ¿eh?
Sí.
Entonces, claro, aparte, pues, él ya salió, pues, como... el Madrid parece que en la defensa nos ha entrado la bruja del tren de la bruja, la escoba, porque nada más que caen los defensas lesionados, ahora tenemos los dos laterales derechos lesionados. Y para larga duración. Claro, entonces como él ya jugó la temporada pasada ahí, pues claro, todo el mundo ha dicho, bueno, pues pones a Valverde ahí.
Y no le gusta, también, ¿eh? No le gusta.
Y, él, y ya ha salido diciendo que no, no
claro,
sé
que
qué.
No es su
y,
sitio.
Luego, y luego está pues el calentamiento del otro día, ¿no? Que se pone a tocarse la flauta mientras los demás están calentando. Bueno, esto, pues yo creo, hay algún compañero que está en Madrid que tiene más información, porque está en el día a día. Alguno está diciendo que algunos jugadores pues le están echando un pulso a Xavi Alonso a ver hasta dónde llega.
Ostres, pues malament comencem, ¿no?
Filets, de veritat.
Claro, estaban acostumbrados que con Ancelotti hacían lo que les daba la gana.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Y este parece que no va por el tema este.
Ya. Yeah.
Bueno, no sé si está... A ver, no tengo por qué decir que lo que dicen los compañeros sea mentira, ¿no? Porque tienen... A ver, estás allí en Madrid, pues estás en el día a día... pues te enteras de más cosas que yo que estoy en Barcelona.
Yeah.
Me entero de cosas, pero todo no me llega. Entonces, pero ya un farum, que diría Puyol,
sí,
que me huele que va por ahí el tema.
Yeah.
Y a ver, el problema que tiene también este chico es que en casa tiene a alguien que le come mucho el tajo.
Cuando dices ese chico...
Era Valverde.
Ah, Valverde. De comer el coco.
Sí.
Yeah.
Y ya ha tenido problemas porque se mueve mucho, la mujer, se mueve mucho por Instagram,
yeah,
por redes sociales,
yeah,
y siempre habla. Ya ha tenido problemas últimamente con Bielsa en la selección, porque pone cosas que si no lo pone donde tal, que si tal, y bueno, al final, pues, las cosas, pues, entonces aquí yo creo que también es el club el que algo tiene que decir.
Sí, ¿no?
Entra a ver, no digo públicamente, pero que coja a estos jugadores, si es verdad lo que dicen estos compañeros, de que alguno le quiere echar un pulso a Xavi Alonso, decirle, mira, aquí el que manda es el entrenador, y si tú vienes a tocar las narices, pues vamos a ver qué pasa a final de temporada.
Ya, la puerta es grande, ¿verdad?
Claro, y ya está, porque es que si no... esto al final, pues petará.
Ya, ya.
Petará, porque al final el problema ya no son estos. El problema es que ya luego se apuntarán más. Porque si ven que yo salgo y digo esto y el entrenador pues tiene que tragar, pues al final luego te saldrán los que juegan menos. Y al final pues salen todos.
Ya.
Y yo lo que digo, como decía mi abuelo materno, más vale ponerte una vez rojo que 50 colorados.
Escolta, també lo que también es preocupante es Vinicius, ¿no? Que...
Bueno, Vinicius va un partido sí, otro partido no.
Sí.
Yo veremos qué pasa, porque Vinicius termina contrato. Entonces no ha renovado. Y...
yo creo que se irá este tío.
Bueno, pues a ver, yo creo que... a ver, el Madrid también necesita algún jugador en el centro del campo que sepa lo que hay que hacer. Yo ya dije desde el principio que el doble pivote Tchouaméni y Valverde no funciona.
No funciona.
Y fíjate que el otro día sale Ceballos y Ceballos, hombre, no es, pero como mínimo de la plantilla es el único tío que tienes que te haga criterio en el centro del campo.
Sí, sí, es cierto.
Ya está. Porque Güler es donde está jugando. Está fantástico, pero es arriba. Es
decir,
más por detrás de los delanteros, moviendo, haciendo esos pases y tal. Entonces, el Madrid dice, pero claro, estos jugadores cuestan dinero. Y para traer un tío de estos, tiene que salir alguien que deje pasta.
Porque si no...
No, no, claro. Sí, tiene que salir alguien que deje pasta. Y los que dejan pasta, pues son los que están arriba. Sea Vinicius, sea Rodrigo, Mbappé no va a salir, pero bueno, sea Vinicius, sea Rodrigo, o si Valverde toca las narices. Porque si le quiere echar un pulso a Florentino, lo va a tener mal también, cualquiera de ellos. Porque si ha saltado Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, estos no tienen el nivel de aquellos.
Y menos mal de Mbappé, que va fent, tu.
No,
va fotent gols.
Però, claro, tu no puedes estar dependiendo de
Mbappé. No, claro que no.
A ver, entonces, a ver, lo que, a ver, como diría el clásico català, n'hi ha mal pes al telé. Porque Xavi Alonso no es de los que va a tragar. Y entonces ahí, pues, ya vas a tener un problema. Claro, entonces, por eso yo digo, el club tiene que intervenir, me tiene que coger a esta gente y decir, mire, aquí el que manda es el entrenador. Y el club va a estar detrás del entrenador. Uh-huh. Y a partir de ahí, ustedes tendrán que hacer lo que le mande el entrenador. Si le pone el lateral derecho, pues juega. Y si usted no quiere jugar, pues mire, ponemos un chaval del Castilla y usted se va a su casa.
Ya.
Se acabó la comedia.
Ya, ya.
Es que escolta, lo que hay.
Vaya problema.
Bueno, però esto sí. Es lo que hay siempre.
Sí, no. Sí,
bueno,
sí.
Y en el Barça...
Feina rai, també, no?
Si Flick ja ha dicho que l'ego mata es porque ya ve que hay problemas también.
También. Bueno, volia parlar també d'això. Ahir partit fantàstic. Bueno. Em va agradar molt el partit, suposo que tu també, no, Villarreal?
Bueno, yo estaba viendo muchos.
Estuvo bien.
Hombre, vi trozos, pero para decirte vi porque yo veo todos.
Ya.
Estaba pendiente de también, y además tenía que escribir del Leverkusen PSV, que fue infumable.
Ya.
Pero bueno.
Bueno, pues este...
Hombre, vi que el Barça fue un poco superior al principio,
sí,
pero después
correcto.
El PSG le metió un baño. Y porque no estaban los titulares de arriba, que están todos lesionados, me parece que se hubiera llevado también un carro. Bueno, yo creo que el PSG es el principal favorito para volver a ganar la Champions.
Yo vi un PSG extraordinario, en fin, es el actual campeón de Europa... Pero es que hizo una segunda parte y eso que dices tú, ¿no? No estaban los más importantes.
No estaba Dué, no estaba Dembélé, le faltaba Joao Neves en el centro del campo.
Sí.
Es decir, que tenía bajas importantes.
Ya.
Y en defensa tampoco estaba Marquinhos.
No.
Y le faltaba, pero vaya, y Lamin 10 minutos, después ya no hizo nada más.
Sí, hizo una gran jugada y...
Sí, acabó.
Sí, lo que pasa es que no es algo, mejor dicho, es algo habitual, ¿no? Que desaparece del partido.
No está esta temporada como estaba
la
temporada pasada.
Ya.
Y el Barça tampoco está como la temporada pasada.
Uh-huh.
Lo que pasa es que, yo lo que digo siempre es que la Liga Española es muy mala y que el Madrid y el Barça, jugando al tran-tran, ganan el 90% de los partidos. Claro. Puedes perder con el Atlético de Madrid como pierde el Madrid el otro día o puedes perder en el duelo directo Barça-Madrid o puedes perder un día si vas a Bilbao o un día que hagas el idiota. Pero el 90% de los partidos de la Liga Española los vas a ganar porque hay una diferencia abismal entre unas plantillas y otras.
Sí.
Y yo creo que luego cuando vas por Europa, pues se nota. Porque cuando juegas con equipos de tu nivel, pues se nota que tienes problemas. Y al Barcelona ya esta temporada, incluso en la Liga Española, ya le han pillado el truco a Flick y le están generando muchas ocasiones de gol. Lo que pasa, claro, que los equipos españoles, claro, los delanteros no son Mbappé.
Ya, claro.
Entonces fallan muchos goles. Y el Barça, pues es verdad que genera mucho y tiene buenos delanteros. Pues tiene a Lamin, tiene Lewandowski, Rashford, Rafinha, o gente que te entra desde atrás como Dani Olmo, Pedri o Ferran, que te hacen goles. Pero que le están generando muchas ocasiones de gol, pero muchas. Yo veo, para que vea los resúmenes, veo que le llegan mucho.
Yeah.
El año pasado no le llegaban tanto.
Yeah.
Y este año le están llegando mucho. Y yo creo que esto le va a penalizar. Porque en Champions, el otro partido que jugó con el Newcastle, porque el Newcastle tenía los dos delanteros lesionados. Pero el Newcastle en la primera parte le llegó como 6 veces. Es decir, que si llega a tener a los delanteros, vamos a ver si hubiera ganado ese partido también. Sí, claro.
Doncs problemes.
Doncs escolta,
no,
Mireia,
una cosa,
resoldran.
Una cosa d'aquestes, tu.
Jo vull preguntar-li ara, ja canviant a l'actualitat crua, no, que tenim, aquesta reunió que va... Bueno, les declaracions que després van fer tant un com l'altre el Netanyahu i també el senyor Trump. Com acabarà això? Vull dir, a veure, al final la guerra...
El plan de paz és una pantomima.
Sí.
No és un plan de paz ni és nada.
Ja.
Eso es un ultimátum. Es decir, claro, porque le ha dado 3 días y jamás dice que no, porque... Vivi, que le dice él, haga lo que le dé la gana. Pues ya lo está haciendo, ¿no? Lo que le da la gana.
Totalmente.
LDP, claro, que paz de, plan de paz es...
Sí, no,
es decir, no, usted tiene que entregar los rehenes, usted no va a participar en el gobierno y aquí vamos a poner un gobierno de tecnócratas con Tony Blair, que no sé qué pinta Tony Blair ahí,
¿Sí?
a la cabeza, y aquí van a venir unas empresas británicas y americanas a reconstruir y al negocio, ¿no? Que decía Pujol, aquí empieza un negocio. Esto es una pantomima como una catedral.
Es una pantomima, digo.
A ver, yo esto creo que lo han hecho porque en estos momentos es evidente que hay un rechazo internacional importante, a ver, de los pueblos, ¿eh? Porque los gobiernos de boquilla.
Sí,
¿no? Vamos
sí.
a dejarnos historias. Pero sí, es verdad sí. que hay un rechazo muy importante. Y ahora, ¿cuál es el relato? Bueno, nosotros hemos presentado un plan de paz. Claro, si Hamás lo rechaza, entonces la culpa es de Hamás. No es de Israel, porque Israel está de acuerdo en firmar la paz. Ha sido Hamás que no quiere firmar la paz. Claro, pues para cambiar el relato, porque no es nada más. Esto es una pantomima como una catedral. A ver quién va a firmar, si tú eres palestino, vas a firmar ese plan de paz.
Sí,
eso es un ultimátum de decir, usted ni va a pintar nada, ni va a hacer absolutamente nada.
Claro.
Hombre, primero, tú haces un plan de paz, hombre... tendrás que sentar en una mesa con todas las partes a ver dónde estaban los palestinos.
Claro. Esto es lo mismo que las reuniones de Trump con Putin, donde estaba Zelensky, ¿no?
O sea,
ahí andaba a las partes afectadas. Sí,
siempre,
claro,
siempre.
Más una cosa, pues
sí, sí.
Tendrás que hablar con todo. Bueno,
claro.
Pero luego, si tú quieres, en eso, después se reunió con Zelensky. Bueno, vale.
No, no, pero si se reúne para...
Bueno, a ver, el problema es que Putin y Zelensky no se van a reunir.
Ya, bueno.
Entonces, ahí, si tú quieres, pues bueno, se reúne con Putin, llega a unos acuerdos, se lo lleva al otro, o a Putin le dijo lo que quería Zelensky, a lo mejor hizo de Celestina, para entendernos.
Ya, ya.
Pero claro, aquí no ha hecho absolutamente nada. Aquí
ya.
Me he reunido con Netanyahu, saco un plan de paz y le digo a los palestinos que aceptan esto, o si no... pues le vamos a arrasar con todo lo que queda, que no sé lo que debe quedar, pero bueno, arraso con todo lo que queda. Claro,
sí, sí.
En el otro lado, si tú quieres, lo que ha dicho, bueno, como estos dos no se van a reunir, pues yo me reúno con uno, después me reúno con otro, y a ver si consigo que, haciendo yo de Celestina, se pongan de acuerdo, que no iba para ningún lado, o sea, dije que no iban a ningún lado.
Yeah.
Pero eso, a ver, porque también vamos a ser serios. Lo de Ucrania entre Estados Unidos y Rusia está pactado. En las reuniones que tienen ahora para hablar de otros temas. Punto. Ya está. Es decir, hay otros temas que les interesa a los dos y es lo que están negociando. Lo de Ucrania está negociado.
Ya.
Lo que pasa que como Ucrania está la Unión Europea diciéndole a Zelensky que no firme nada, pues ya está. Y aparte ahora le viene bien. Porque ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos no le está dando nada a Ucrania. Lo que está diciendo es decir... a Europa, ustedes compren las armas y se las dan a Ucrania, pero paguen ustedes. Pero Estados Unidos ya no le está ayudando a Ucrania. Es decir, lo que está haciendo es negocio. Pues entonces dirá, bueno, pues mientras dure, pues más negocio para mí. Ya, este es el tema. Entonces, claro, si tú quieres, es distinto. ¿Verdad? Lo que ha hecho con Palestina es, me reúno con Israel, acuerdo un plan de paz y le digo a esta gente que si quieren bien y si no, pues que ya saben lo que hay. Esto es lo que ha hecho ahí con Palestina. Dices, bueno, si tú haces un plan de paz, pues como mínimo podías haber hecho de Celestina como has hecho con Trump, con Putin y Zelensky.
Sí.
No, es que no has hecho eso. Porque claro, has hablado con Qatar. Bueno, y Qatar, bueno, está muy bien, porque en Qatar están los líderes de Hamas ahí. Bueno, vale, todo muy bien. Pero si tú quieres Qatar, tampoco ni pincha ni corta ahí.
Pues claro.
Tendrás que hablar con los palestinos, o si quieres, no quieres hablar con Hamas, o mínimo con Mahmoud Abbas, que es el líder de la autoridad palestina, pues ni con este.
No, no, con nadie.
Claro, pues entonces esto dices, pues, claro, ¿qué pinta ese plan? Pues esta es una pantomima, pues para cambiar el relato, porque ahora verás, parece que es mañana que termina el plazo que le ha dado, lo imagino que Hamas va a decir que no. Pues ya tendrá ese relato por todos los lados diciendo que la culpa es de Hamás, que no quiere firmar la paz y que no quiere llegar a ningún acuerdo. Pues ja està.
Bueno, i després també tenim el xou aquest de la flotilla, que esto també
és
una conya marinera.
Esto es una conya marinera de cuatro pijos que han ido allí a hacer el paripé.
Ya.
Que han estado de fiesta por el Mediterráneo porque iban colgando vídeos por las redes sociales bailando en... en la cubierta, sabiendo desde el minuto cero que el otro no les iba a dejar entrar. Y que no les va a hacer nada, ¿eh?
No.
No vemos aquí, pues no va a matar a nadie, no. Ni va a bombardear nada, ni les va a hacer nada. Lo único que ha puesto ahí a la Marina y no les deja pasar. Pues ya está. Y si alguno toca las narices, pues lo detendrán. Ya está. Vaya los dos días, porque ya también fue el chef chicharachero, ¿no? El Andrés este.
José José Andrés. José Andrés.
El paripé también lo detuvieron, estuvo 5 minutos detenido. Pues como tiene nacionalidad norteamericana, estuvo 5 minutos detenido. Pero también la comedia, ¿no? Porque, claro, a ver, si tú quieres ayudar a Palestina, mire, Palestina solo, en esto solo lo va a ayudar de una manera, que es que vaya una fuerza internacional militar y se meta ahí en medio. Y se acabó. Ya, entonces, si Israel tiene narices de bombardear a unas tropas de la ONU,
por ejemplo,
bajo mandato de la ONU. Este es el único manera. Lo demás son comedias. Y esto de la flotilla es una comedia del minuto cero. Que han ido los pijos de toda la vida de Dios, que no han hecho nada. Y van allí a hacerse la foto. A ver, Martín, nosotros hemos intentado... No, tú no has intentado nada, porque sabes del minuto cero que no te van a dejar entrar. Se acabó. Y ya está. Ya tenemos por la comedia y ya, pues estamos entretenidos, ¿no? Llevamos 3 días en las televisiones que solo se habla de la flotilla, ¿no? Claro, la comedia, ¿no? Claro, y después, no, que España e Italia han enviado, sí, claro, ¿y qué quieren que hagan? Pues claro, es decir, porque parado, ¿no? Que tenía que haber entrado la fragata, sí, bueno, si entra la fragata allí, ¿eh? Pues Israel tiene todo el derecho del mundo, porque claro, habrá que decir, Israel será lo que será. Pero claro, si tú me estás hablando de los derechos internacionales y de no sé qué, pues si tú entras en aguas territoriales de un país,
te la juegas.
Ese país tiene derecho a contestarte como le dé la gana.
Ya te la juegas.
¿No? Claro, esto lo dice el derecho internacional. Por lo tanto, independientemente de que Israel sea lo que sea. Claro, entonces dice, oh, es que España e Italia han enviado una fragata y ahora se van. Hombre, claro que se van, porque ahí no pueden entrar.
Claro.
A no ser que la ONU o es que España e Italia le quieran declarar la guerra a Israel, que este es otro tema, ¿no?
Que no lo creo, que
no
lo
van a hacer. Pues entonces, a ver, entonces, claro, todos son comedias.
Sí.
Todos son comedias y vivimos en la comedia.
Sí, la divina comedia.
La divina comedia es una tomadura de pelo del minuto cero al minuto mil.
Sí, señor. Totalment d'acord, totalment d'acord. Villarroya, com sempre, un plaer tenir-te. Què et veurem demà a la tele o què?
Me veré mañana en la tele.
Malas lenguas.
Hablaremos de la flotilla y me llevaré el submarino nuclear.
A ver...
Sí, tendrás que hablar de la flotilla, eh?
Hundimos la flotilla. Hundir la flota.
Un paripé, Villarroya. Hundir la flota. Cuando te lo digan esto de la flotilla, un paripé de pijos.
Un paripé, hombre, ¿cuánto que lo voy a decir? No lo dudo. Ya sabes que yo no me corto.
No lo dudo, no lo dudo, no lo dudo.
Gràcies i bona setmana.
Igualmente.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu. Adéu, adéu, adéu. Doncs segons per la una, vinga, que vés a veure els convidats que tens tertúlia una altra vegada.
Sí, com ara dic...
Ara torno. Vinga, tornem al vespre, tots plegats. Adéu.